Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El divendres 1 de juny, vine a donar suport als nostres mitjans. A les 8 del vespre, actuació de l'Orfeo Badaloní i l'Esbar Sant Jordi a la Basílica de Santa Maria del Mar. I a 9:45 del vespre, el sopar a la Llotja de Mar de Barcelona. Presidit pel cardenal arcabisbe Joan Josep Omella. Places limitades, no et quedis sense la teva. Truca ja al 93 409 27 70 o escriu-nos a lanit@radioestel.cat. Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, perquè amb tu sempre serem millors.
Vols aprendre els consells i les vivències dels professionals de l'educació? Escolta Paraules d'Amor, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Un programa dirigit per l'Associació FERT i presentat per Magda Minguet. Els dimarts a les 8 del vespre parlem d'educació, família i parella a Paraules d'Amor, a Ràdio Estel.
Dimarts 1 de maig, a les 8 de la tarda, Ràdio Estel dedicarà un especial a un dels grups de referència a casa nostra. Escoltarem el nou treball de Fals Tervo, Nit Amiga.
He obert els ulls de bon matí.
El mític grup català presenta nou disc de composició pròpia i melodies acurades. Dimarts 1 de maig, a les 8 de la tarda, especial Fals Tervo, a Ràdio Estel.
Dels fanals del carreró. S'estan filtrant a través de les cortines del balcó.
El diumenge 6 de maig, el Club Més Amics et porta al Ball de Sant Cris de Salomó, una festa tradicional d'interès nacional que combina teatre, dansa i llum i que es representa des del segle XVI. A més, coneixerem el poble de Salomó, la seva parròquia de Santa Maria i el conjunt arquitectònic de la Masia Graubach i Cava Ludens. El 6 de maig, vine amb nosaltres a Salomó, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't. Ràdio Estel.
Hola, molt bona nit i benvinguts a tot el futbol femení. Com sempre, amb el Mario Ramírez al control tècnic i amb el Paco Riojo a la producció i a la redacció. Comencem un programa que parla de...
Tot el futbol femení amb Aran Soler i Paco Riojo a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
I com sempre, iniciem parlant de la Lliga Iberdrola, de la Lliga Estatal, la primera divisió femenina, perquè... La pugna per la Lliga, pel campionat, continua entre el Barça i l'Atlètic de Madrid.
Sí, senyor.
Van guanyar Atlètic de Madrid i Barça. El Barça va guanyar contra l'Espanyol. Paco Riojo, què tal? Bona nit.
Molt bona nit. Anem.
La veritat és que el derbi se'l van portar al Barça, un derbi que no va semblar tan fàcil per les de Fran Sánchez com semblava.
Li va costar, li va,
li va costar. 1-3.
Després ens ho explicarà el Nacho. Sí. Anem a donar els resultats de la jornada?
Vinga, va, perquè l'Atlètic de Madrid també, el que dèiem, el rival directe del Barça, també guanyava contra el Rayo Vallecano, per 1-4, en un partit on les jugadores del Rayo es van començar avançant.
Mira, resultats de la jornada. Saragossa 2, Atlètic 1, Llevant 0, València 1, Espanyol 1, Barça 3, Sevilla 3, Madrid Club de Futbol 1, Real Societat 0, Sporting 1, Betis 0, Granadilla 1, Albacete 4, Santa Teresa 0, Rayo Vallecano 1, Atlètic de Madrid 4. Continua al front de la classificació l'Atlètic de Madrid amb 71 punts, el Barça amb 70, el Granadilla, l'Atlètic amb 50 i per sota amb 19 el Santa Teresa i amb 23 el Saragossa.
Doncs bé, el que dèiem, l'Atlètic de Madrid un punt per sobre el Barça, 71-70, l'Espanyol 28. L'Espanyol ja està salvat matemàticament, no? Encara queden tres jornades o quatre. Dos, perquè es va celebrar la 28, 30 jornades. Dos jornades per acabar, si no m'equivoco.
Sí, sí, dos.
6 punts en joc. La diferència que té és de 5 punts amb el Saragossa, que és el que baixaria actualment junt amb el Santa Teresa. Per tant, li queda un punt a l'Espanyol per salvar-se.
I atenció, que el diumenge que ve el Barça rep el Rayo Vallecano.
El Rayo Vallecano, que ahir, el que dèiem, guanyava, començava guanyant l'Atlètic de Madrid per un gol a 0, va remuntar l'equip matalasser 1-4, i bé, el cas és que, Paco, això està cabull, perquè l'Atlètic de Madrid només li queda jugar contra el Llevant i el Saragossa, respectivament, amb el Llevant a casa i amb el Saragossa fora. El Saragossa que ja està pràcticament a...
Sí, sí, ho té millor. Aquest partit del diumenge de la propera setmana, del Rayo Vallecano, Barça-Rayo Vallecano, és vital, és vital.
Sí, el que passa que el Barça, clar, com el que diem, depèn de les matalasseres, no depèn d'ell mateix.
Sí, senyor.
No depenen d'elles mateixes. De totes maneres, per parlar del partit del derbi entre l'Espanyol i el Barça, que va guanyar el Barça per un gol a 3, les noies culers van guanyar aquest derbi, allà a l'esportiva, la Dani Jarque, ja tenim el Nacho López en línia. Nacho, què tal? Bona nit.
Molt bona nit, Paco, Aran.
Espanyol 1, Barça 3, en un partit on va començar marcant l'Espanyol,
Doncs sí, la veritat és que ningú s'esperava que l'Espanyol marqués tan aviat. Va ser, de fet, una errada defensiva de les jugadores del Barça i l'Helena Julbe, una de les jugadores revelació de l'Espanyol aquesta temporada, va aprofitar per fer el primer gol. Però, de totes maneres, l'efecte sorpresa va desaparèixer perquè primer Marta Torrejón va establir l'empat i minuts després la Mariona Caldentey faria el segon del Barça. A partir d'aquí, el guió del partit va ser pràcticament el mateix. Un Barça que acaparava la possessió i anava acumulant ocasions, especialment a la segona meitat, i l'Espanyol, que estava més arreplegat en defensa i buscava la sorpresa al contraatac, encara que al final, tret del gol i alguna ocasió aïllada més, no va aconseguir generar gaire perill a les noies de Fran Sánchez.
Va ser un derbi tens, va ser un derbi descafeinat, va ser un derbi igualat. Com vas veure el partit en si, Mario?
Bastant desigualat a favor del Barça, perquè el Barça es va mostrar molt superior en tot moment i ja es va veure clarament que tots dos, entre totes dues plantilles, hi existeix una diferència de nivell, des del meu punt de vista, considerable, perquè el Barça és un equip que ara mateix està competint per la Lliga, és un projecte amb més pressupost, molt més fet, més consolidat, amb una identitat de joc. I l'Espanyol, per la seva part, doncs és un equip que ve d'un any molt convuls, com va ser l'any passat. És un equip que ara mateix també hem de tenir en compte el que està passant a nivell institucional, que és un club que té deute amb el grup Raster, i això fa que el nivell de planificació esportiva estigui més condicionada. A més, aquest Espanyol, i ja ho venim comentant des de fa diverses jornades, el que li cal és adoptar un estil de joc més atractiu, potser no tan semblant al del Barça, però almenys una proposta de joc més adient per un equip que vol estar més amunt i intentar competir per la Copa de la Reina, que és el que parlava el Joan Bacardit ara fa uns mesos.
Escolta'm una cosa, Nacho.
Paco, que no em puc treure el Mario del cap,
Escolta'm, que jo vaig veure el partit, jo crec que l'Espanyol va llençar la tovallola pràcticament els últims 20 minuts, no podia aguantar el ritme de les jugadores del Barça, però és clar. Jo vaig veure jugar aquella noia, la holandesa, la jugadora aquella...
La Lieke Martens.
El Martens va fer unes jugades, Aran, però d'autèntic crack. Oh. És veritat o no?
Sí, sí, sí. És que,
és increïble la facilitat que tenia. I clar, vulguis o no, la diferència era molt... L'Espanyol ja va fer bé d'aguantar fins faltant 20 minuts, però ja al final van entregar. I escolta'm un altre... Era penalti aquella última jugada que van d'arribar amb una jugadora de l'Espanyol dintre de l'àrea faltant 5 minuts?
L'Eli, et refereixes?
Sí.
Doncs, a veure, des de la posició en la que estava jo a la zona de premsa, era molt difícil de veure, però des de així a primera vista semblava que no, però de totes maneres, Paco, que igualment el resultat reflexa la superioritat d'un equip respecte a l'altre, i ja t'ho puc comentar, el Barça a la segona meitat va estavellar 3 o 4 pilotes al pal. Vull dir, ja ens podem fer a la idea, a través d'aquestes estadístiques i del major domini que van tenir les blaugrana, de la superioritat de les visitants respecte a les locals.
Doncs sí, superioritat del Barça, que està un punt Nacho de l'Atlètic de Madrid, i això no sé com què els sembla el vestuari del Barça i el seu tècnic, però la veritat és que, clar, la Lliga està amb un puny. Al final del partit van fer declaracions, els tècnics i algunes jugadores,
Sí, van parlar tant jugadores com tècnics. En el cas del Futbol Club Barcelona, primer van parlar amb el Fran Sánchez i comentava el que tu comentaves, Aranda, que el seu equip, ara per ara, no es deixa pressionar pel que faci o deixi de fer l'Atlètic de Madrid.
Bueno, amb naturalitat, al final crec que tenim clar que no hem d'estar pendents de guanyar els nostres partits, de preparar bé els nostres partits, de sumar els 3 punts cada cap de setmana, perquè és fonamental això, no? A partir d'aquí, doncs, esperar doncs, que l'Atlètic de Madrid tingui alguna ensopegada. Aquesta cap de setmana ha canviat una mica el guió, perquè normalment sempre estàvem jugant nosaltres darrere, aquestes setmanes hi toca amb elles. Bueno, al final la nostra feina és intentar guanyar els nostres partits i pel que fa a l'Atlètic de Madrid nosaltres no podem fer-hi res d'una forma directa, no?
El Fran Sánchez, tècnic del Barça, Nacho, i qui parlava també era el tècnic de l'Espanyol, el tècnic Perico, el Joan Bacardit, no?
Sí, el Joan Bacardit, que amagava sota un somriure el que s'havia vist sobre el terreny de joc. Sí que és cert que en els primers instants, com ja us he comentat, l'alegria perica va durar molt poc després d'aquest gol tan sobtat de l'Helena Julve, i l'equip es va dedicar pràcticament 100% del temps a defensar. Tot i així, el tècnic Perico creia que per esforç les seves jugadores potser es mereixien una mica més.
Bueno, per esforç, sí. Per esforç, crec que les jugadores, ja no et dic l'empat, crec que les jugadores per esforç mereixien guanyar, però per partits de porteria, per ocasions, crec que el Barça ens hem estavellat 3 o 4 pilotes al pal, vull dir que al final crec que la derrota és justa en quant a ocasions, però sí que ens sap greu perquè l'equip crec que ha donat avui la cara i ha corregut del minut 1 al 94, i em sap greu per elles perquè crec que es mereixien més, i més com estava avui al camp, que donava goig, i davant de la televisió, doncs crec que el Barça ha marcat la victòria, però crec que l'Espanyol també ha pogut fer el 2-2 en un parell de jugades, no? Però al final crec que el resultat és just.
Doncs el Joan Bacardit reconeixia que el seu equip havia perdut de forma meritòria per 1-3, eh? Vull dir, l'entrenador de l'Espanyol, en aquest cas el Joan, bastant objectiu. Pel que
la diferència de jugadores és molt gran, ara. I sobretot el que estem comentant, els últims 20 minuts, físicament les jugadores de l'Espanyol ho intentaven però no podien. El Barça amb aquelles jugadores a darrere, que és una muralla de nanes que surten amb la pilota controlada. Davant tens la Bàrbara de Torre, tens una quantitat de jugadores que, evidentment, vulguis o no, la diferència es nota.
I Nacho, també parlaven protagonistes al final del partit.
Sí, vam parlar amb diverses protagonistes del partit. Si voleu, si us sembla, comencem parlant per les protagonistes del conjunt local, de l'Espanyol.
Sí, tant.
Primer vam parlar amb l'Helena Julve, l'autora del gol, que ens va valorar a nivell general, com creia que va anar el partit?
Sí, en minuto 4 creo que ha sido el primer gol y la pena que es que nos ha durado poco y tal vez teníamos que haber luchado más y aguantar más ese resultado, pero lástima que no ha podido ser.
Es lamentava l'Helena Julve del resultat
del seu
equip.
La Bàrbara.
Sí, la Bàrbara, sí, del resultat del seu equip davant del Barça. També parlava més gent, Nacho?
Sí, també vam parlar amb la Mimi i vam parlar del que s'ha comentat ara fa una estona, de que l'Espanyol matemàticament no està salvat. Ara hi ha darrere un equip que és el Saragossa, que ha remuntat en les últimes jornades, i ens va comentar si realment en el vestuari Perico es respira aquesta pressió respecte al que pugui fer el Saragossa.
Sí, bueno, ya hemos visto que hoy el Zaragoza ha ganado, que no nos podemos fiar. Sabíamos que nosotros nos venía el Tourmalet también, y estos dos partidos pues a muerte, no mirar abajo, simplemente pues intentar hacer el máximo posible nosotras y bueno, pues si jugamos como hemos jugado hoy no tenemos por qué sufrir.
Doncs sí, el Zaragoza guanyava 2-1 a l'Atlètic de Bilbao, 2-1 es quedava a 5 punts de l'Espanyol, i Nacho, amb un punt en té prou l'Espanyol per salvar-se?
A veure, jo penso que abans de res el que hem de fer és analitzar els rivals contra els quals es mesuren els dos equips.
Sí.
A priori, el Saragossa té pitjor calendari que l'Espanyol, perquè primer, aquesta setmana, viatja a València per enfrontar-se a València, i l'última jornada rep a casa l'Atlètic de Madrid, que s'està jugant la Lliga.
S'està jugant la Lliga, ho té bastant bé, l'Espanyol.
En el cas de l'Espanyol, doncs, en primer lloc rep el Madrid Club de Futbol, viatja a domicili per enfrontar-se al Madrid Club de Futbol femení, que és una de les revelacions,
sí,
i està esgotant les seves oportunitats per entrar a Copa de la Reina, i després tanca la temporada a casa contra el Granadilla Gatesa, que és un club que ja està classificat per la Copa de la Reina. A priori, així a primera vista, sembla ser que l'Espanyol ho té més fàcil, però ja ho va comentar el Paco en més d'una ocasió. Aquesta Lliga Iberdrola és molt competitiva i pot passar qualsevol cosa. I prova d'això és la victòria que va obtenir el Saragossa mateix a casa aquest cap de setmana passat contra l'Atlètic de Bilbao, que és el tercer classificat.
Tu ja ho vas dir-ho. Tu vas dir-ho que aquestes últimes jornades serien molt perilloses i molt decisives, perquè els de sota apreten, com tu dius, el Saragossa, i els de dalt, doncs mira, saps que em fa molta por el partit del Barça amb el Rayo Vallecano.
Sí, 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 la veritat és que mai es pot acabar de descartar res, però ja et dic, Paco, ara mateix agafes la classificació, mirem els equips que estan entrant o estan intentant lluitar per entrar a la Copa de la Reina i ja us dic, vull dir, la vuitena plaça se la disputaran entre el Madrid i la Reial Societat. Per gol a veraix, no sé si potser això afecta el Llevant, però el Rayo Vallecano ara mateix té 30 punts, és 13è i no juga res. Vull dir, de totes maneres, sempre hi ha aquest esperit d'intentar acabar la temporada a domicili amb una bona imatge, però a priori el Rayo Vallecano ja no juga res. No, no. El partit més complicat del Barça és el de la setmana aquesta, no, l'altra, contra el Llevant. Aquest és el partit perillós, perquè el Llevant, recordem, sí, que és un equip que va començar molt fort la temporada, s'ha desinflat a la segona volta i ha acabat apurant les seves opcions per classificar-se a la Copa de la Reina.
Uh-huh. I, Nacho, també al final del partit parlaven dos protagonistes més, en aquest cas per part del Barça, no?
Sí, sí, vam parlar amb dues protagonistes del Futbol Club Barcelona. En primer lloc vam parlar amb l'Andrés Alves, és una jugadora que setmanes enrere havia estat amb el seu compromís amb Brasil a la Copa Amèrica de futbol femení i que ens va oferir una valoració general de com va anar el partit.
Sí, tomamos un gol muy pronto, pero luego empatamos y terminamos la primera mitad con la ventaja, que nos dio la tranquilidad. Teníamos el partido controlado, pero las ocasiones no estaban entrando. Balón a palo, 1, 2, 3, y eso fue complicando al final del partido porque pude tomar un gol de balón parado. Pero al final Barbie entró bien y pude marcar y terminar 3-1.
L'Andrés Alves, que parlava pels micròfons i també feia aquesta valoració de la victòria del Barça i d'aquest frec a frec envers l'Atlètic de Madrid per aconseguir la Lliga, una Lliga cada vegada més complicada. Nacho, i qui també parlava era la Bàrbara, no? Pot ser la Bàrbara Latorre del Barça.
Sí, la Bàrbara Latorre, autora del tercer gol del Futbol Club Barcelona, un gol que va fer contra el seu ex-equip, l'Espanyol, i que també va fer una valoració semblant a l'Andrés Alves sobre cómo había nata el partido.
Nos han marcado pronto, pero nosotras también hemos sabido responder, hemos marcado rápido después de... Ha sido una respuesta muy buena, creo que el equipo ha competido muy bien, hemos tenido mucho la posesión y el equipo ha cumplido muy bien.
Espanyol 1, Barça 3, valoracions de les jugadores del Barça, de l'Espanyol i també dels seus respectius entrenadors. I no sé, Nacho, si hi ha alguna cosa més a apuntar?
Doncs sí, vam tenir l'oportunitat de parlar amb el Joan Bacardí, després fora ja de micròfons, i vaja, vam parlar de si s'estaven movent o s'havien començat a moure certs aspectes de la planificació esportiva de l'Espanyol de cara a la temporada que ve. Vam parlar de quines posicions es volien reforçar, quines no, al principi no ens va comentar res, però el tècnic ens va dir que, vaja, les posicions de la defensa i del mig del camp ja les tenien cobertes i que ara estarien mirant per reforçar més temes de la davantera, que és una de les posicions on l'Espanyol va a coix. De totes maneres, ja us dic jo, i ara amb això acabo, que a l'Espanyol, si vol canviar i tenir un estil una mica més atractiu i intentar tenir un sistema més avançat, potser en el mig hauria de fer algun reforç.
Molt bé, Nacho. Escolta'm, que el proper cap de setmana tens un Barça-Rayo Vallecano, eh?
I tant, sí, sí. Un duel entre dos equips, un que s'està jugant la Lliga en aquestes dues últimes jornades contra un que no juga res, però vaja, això no és excusa per gaudir d'un bon partit de futbol.
Pues molt bé. Vinga, fins la setmana que ve, no?
I tant.
Ens veiem dilluns que ve, Nacho. Ens escoltem i ens parlem, d'acord?
Perfecte, nois. Una
abraçada. Adéu-siau, bona nit.
Tot el futbol femení a Ràdio Estel cada dilluns de 10 a 11 de la nit, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol. Orgullosa. Orgullosa de jugar a futbol. La Federació Catalana de Futbol aposta pel futbol femení i engega el projecte Orgullosa, un projecte que vol normalitzar i popularitzar el futbol femení a Catalunya. Orgullosa. Orgullosa de la Federació Catalana de Futbol.
I seguim aquí a tot el futbol femení, a Ràdio Estel en directe, com sempre parlant de futbol de noies. I ara volem parlar, Paco, amb el president de la Fundació de la Federació Catalana de Futbol, que també és vicepresident de la Federació Catalana de Futbol, que és el Pere Guardiola, Paco.
I com és amic meu, expresident del Vilassar.
Expresident del Vilassar, o sigui, ara és president, vicepresident, i va ser expresident també.
És un crac.
I el tenim en línia, el Pere Guardiola. Pere, què tal? Bona nit.
Bona nit, com esteu?
Com estem per aquí? Perquè, Pere, bastant enfeinats, no, vosaltres?
Bé, estem enfeinats, amb il·lusió, per tirar el futbol endavant, amb moltes ganes, amb il·lusió, perquè aquest esport vagi endavant, tant els femenins com els masculins.
Mira, Pere, tinc moltes coses que preguntar-te. Per exemple, anem a lo més important, que es va celebrar la passada setmana, es va celebrar l'entrega de premis, no?, de la solidaritat de la Fundació de la Federació de Futbol, que crec que va ser un èxit impressionant. Es van entregar molts guardons, membres del patronat de la Fundació de la Federació, subcomissió ètica esportiva de la Federació Catalana de Futbol, representant de l'esport, el Barça, la Caixa... Fes-me una petita resum de com va anar.
Bé, aquest any vam fer els segons premis solidaris de la Fundació de la Federació Catalana de Futbol. Això ho vam instituir l'any passat, va ser un èxit, i aquest any pues, vam voler premiar a una sèrie d'actuacions del món del futbol que és tan solidari i que es dedica tant als altres, no? Llavors vam fer diversos grups. Un era els Premis de l'Àtica Esportiva, l'altre els Foments dels Valors, l'altre els entrenadors, els jugadors, els àrbits, o sigui, tot el col·lectiu del futbol estava representat. Digues, Paco.
No, que evidentment aquests valors han reconegut les accions ètiques del joc net, dels jugadors, els àrbits, els tècnics, però tots han tingut el guardó que mereixien i jo crec que aquesta era la finalitat, no?
Sí, aquesta era la finalitat. La veritat és que vam estar molt contents perquè veure la il·lusió de molts dels premiats, que són gent del futbol modest, gent que també hi havia gent de nivell, com el Paco Sedano, que és el porter del futbol del Barça, que li vam donar un premi perquè ha creat un equip de nanos amb discapacitat, però també el principal ha sigut nanos del gent del futbol modest, no? Per exemple, al nivell d'entrenadors vam donar el Manuel Fuentes, que és un xaval amb un 75% de discapacitat, la il·lusió que, en què va rebre el premi, això t'omple d'una manera brutal, perquè el futbol modest és realment la base del futbol i és el que tira endavant el nostre estimat esport.
Pere, pel que fa al futbol femení, com el veus en general? Perquè ha augmentat molt el seu ressò, el seu seguiment, tot en general, hi ha camps que s'omplen a tot arreu de Catalunya, des dels equips petits fins als grans. Com ho veus? Com ho veieu des de la Federació?
Jo, la veritat és que la feina que ha fet el president Subies per tirar endavant el tema d'orgullosa del futbol femení que vosaltres esteu ajudant tant, està sent un èxit brutal. El nivell de licències creix d'una forma espectacular, però no tots els nivells. Una cosa són els equips de la divisió d'honor, però sobretot de futbol base. La primera, la segona, la tercera divisió. No, jo, per exemple, que estic aquí a Vilassar, doncs, escolta, en dos anys hem fet 5 equips, no?
En dos anys, eh?
I la veritat és espectacular la quantitat de noies que practiquen l'esport. I és un tema que m'ha sorprès, perquè jo quan era president doncs no entenia massa aquesta temàtica. I ara m'he donat compte de la capacitat que té el futbol per aglutinar a les noies que disfruten, s'ho passen bé, exactament igual que els nois.
I què més, Pere, s'ha de fer des de la Federació? Què més hi ha pensat fer pel futbol femení des de la Federació Catalana?
Hi ha molt pensat, perquè el president Subia, sobretot, i tota la seva junta directiva estan impulsant aquest tema, ajudant des de tot punt de vista, des del punt de vista econòmic, amb desplaçaments, amb totes les actuacions per intentar ajudar que el futbol femení tiri endavant. Sobretot també en el tema econòmic, perquè l'ajuda econòmica és fonamental. Aquest any s'ha destinat al pressupost quasi 1 milió d'euros només pel futbol femení. Pues això vol dir que tenen ganes de que les coses funcionin, de tirar endavant aquest esport que tant ens estimem.
Mira, Pere, nosaltres vam començar el programa el mes de setembre i a l'Aran i jo dèiem, però vols dir que tindrem temes? Escolta'm, cada setmana ens truquen... Que aquí quants equips han vingut ja en aquests mesos?
Doncs 5 o 6.
5 o 6. Han vingut aquí a Ràdio Estel. Per telèfon, clubs de Tarragona, clubs de Lleida, clubs de Barcelona, tots volen sortir i s'esperen a les 11 de la nit per poder... A les 10 de la nit, perdó, que és l'hora que emitim, per poder sentir les nenes que parlen, que, i jo la veritat és que no m'ho hagués pensat mai amb els anys que porto.
Pues jo soc una mica del vostre parer. La veritat és que el president no em va tenir que convèncer, perquè la realitat és que les noies s'estan abocant a aquest esport. Hi ha una autèntica il·lusió per poder jugar, per fer equips, per l'amistat que es creen, per la unió que hi ha. La veritat és que és un èxit molt superior a les expectatives que jo creia, i us dic amb sinceritat.
I perquè aquest any, Pere, dèieu que la federació havia posat, o sigui, havia establert aquest any 1 milió d'euros anuals del pressupost, diguéssim, a dedicar-vos al futbol femení, si no m'equivoco.
Exactament, sí. És així. La realitat, jo em dedico més a temes de fundació. Mm-hmm. El futbol femení ho porten els estaments federatius, és el president, l'amic Marulla, gent que està dedicada a això, però jo vaig a les juntes i veig l'expansió que té el futbol femení.
Sí, ens ho va
explicar. I la veritat, la paraula orgullosa, la van encertar, perquè és un motiu per estar orgullosos de com estan afrontant aquest esport per l'àmbit femení.
És veritat, va venir l'amic Montull l'altre dia i ens ho va deixar claríssim.
El Montull és un apassionat d'aquest esport, ja ho era abans.
I escolta'm, increïble, eh?
És increïble, i la il·lusió que hi posa, els desplaçaments que fan, els partits que fan fora de la selecció, amb l'entrenadora de la selecció catalana, la Reyes, que realment està fent una feina magnífica. Escolta, però no només parlem del tema tècnic, sinó de tot l'ambient que s'està creant en el futbol femení.
Perquè, Pere, no sé si ho sabràs tu, però ja ha pensat, de cara a la temporada que ve, augmentar més encara el pressupost des de la federació, o encara no s'ha parlat, això? Perquè, clar...
Bé, aquest és un tema que jo n'hi estic molt avançat, perquè porto més a la temàtica de la fundació de la Federació Catalana, però estic convençut que si aquest projecte va avançant, la federació hi abocarà tot el que sigui per tirar endavant.
Bueno, Pere, aviam, una vegada que heu fet aquesta entrega de premis, que va ser el Museu d'Art Contemporani de Barcelona, ja esteu preparant la propera edició? Perquè tu ets pràcticament el que vas... Quan vas entrar com a vicepresident aquí a la Federació Catalana de Futbol, se't va ficar la idea de fer la fundació, i la veritat és que s'ha pujat moltíssim.
Bé, em fa molta il·lusió. A mi, quan el president em va donar aquesta tasca, la fundació és una fundació que es va crear fa molts anys i que estava en una situació una mica complexa econòmicament, però l'hem arreglat, ens han ajudat, hi ha hagut patrocinis importants, com el del Futbol Club Barcelona, com els de la Caixa, com el Comitè Tècnic d'Àrbits, com la pròpia federació, que això ens ajuda econòmicament a tirar endavant. Aquests premis, bueno, hem fet dues edicions, l'any que farem el tercer. A mi em faria molta il·lusió que això fos itinerant, que no només fos aquí a Barcelona. Yeah. Volem a veure com ho podem enfocar, però n'estic convençut que el tirem el tercer premi de solidari, segur, l'any que ve. Bueno, veurem. Depèn de moltes coses, no? Però mentre jo estigui a la Fundació, això serà un tema prioritari per nosaltres.
Bueno, Pere, jo, nosaltres hem parlat de la Fundació, que va ser un èxit. Des d'aquí, des dels micròfons de Ràdio Estel, vull reconèixer la gran tasca, Aran, la gran tasca que s'està fent a la Federació Catalana de Futbol. No la coneixeries de fa 5, 7, 8 anys, el que ha canviat aquesta federació.
Bueno, un ordre...
No, de veritat. Pere, tu vas, per exemple, el juguen la selecció sub-18, sub-16, sub-15, tens la crònica, tens la informació... Al moment, a l'amic Álvaro, que és...
A la pàgina web, vols dir, també, no?
Escolta'm, és treballar tranquil·lament,
bueno,
veritat?
El president amb això ha tingut molta dèria en que tot el que es fa es faci una comunicació correcta. Tot va començar amb el tema del portal del federat, i això ha ajudat després a que totes aquestes notícies puguin ser difoses d'una forma ràpida, no? L'equip que porta el gabinet de premsa amb el Montoliu, que està fent una feina fantàstica, sobretot la rapidesa, eh? O sigui, jo em va sorprendre l'altre dia, estava amb els Premis Solidaris, i vaig sortir, vaig apretar a la pàgina web...
I ja estava.
I ja estava penjat.
Ja estava, i ho vaig rebre seguida, jo.
És increïble el que ho fan, tots els actes que fan, Bueno, escolta'm, això ho estan fent molt bé. Mireu, l'equip humà que hi ha allà és l'equip ara de gent professional. La situació ha canviat perquè s'ha creat un caràcter professional a la temàtica. I el president ha invertit realment, per exemple, totes les delegacions noves. S'està fent una feina, jo crec que molt ben feta. Vaja, escolta, tots estem sotmesos a les crítiques de tothom perquè el nostre tema és un tema públic, no? Però jo crec que la feina que s'està fent és important.
Bueno, Pere, seguirem parlant d'aquest tema i anirem contactant perquè ara tenim un equip de Martorell que han trucat, la Paquita Linares que ens truca per parlar lo del
Festa de Maig. Molt bé, gran Paquita, gran treballadora.
Va venir aquí. Tots va venir també, sí.
Tots venen aquí. Pere, què hem de fer nosaltres per ampliar?
Doncs escolta'm, jo us vull felicitar perquè un programa d'aquesta mena, de millor del futbol femení, amb una emissora tan maca com és Ràdio Estel, amb aquests valors i amb aquests principis, jo em sento també orgullós. I us vull felicitar de veritat, perquè vosaltres sou els que realment comuniqueu totes aquestes incidències que es produeixen del futbol femení, sempre incidències, tot, sempre positives.
Mm-hmm. Molt bé, Pere, doncs
molt bé.
Un ple per nosaltres. Que així
molt bé, i us vull felicitar tant, Paco, Francisco, la feina que esteu fent, perquè, escolta'm, endavant.
Molt
bé. És la forma de promocionar-ho.
I tu tens que lluitar perquè el Vilassar torni una altra vegada.
Bueno,
que tant estimes el Vilassar, tu. Vinga.
Ahir vaig anar a veure el partit del Terrassa, vam perdre, però es va perdre amb honor. Escolta'm, l'important és la categoria. L'important és fer el futbol base important i si l'any que ve podem tornar a tercera, hi tornarem. I si no, escolta'm, l'important és disfrutar i que els nanos es portin.
I participar, sí. Molt bé, Pere, moltes gràcies per
gràcies
la teva aportació.
Gràcies a vosaltres i us felicito pel programa.
Bona nit.
Moltes gràcies per la teva trucada. Bona nit. Adéu-siau.
Adéu. Cada dilluns de 10 a 11 de la nit a Ràdio Estel, tot el futbol femení.
Tot el futbol femení amb Aran Soler i Paco Riojo a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol. Orgullosa. Orgullosa de jugar a futbol. La Federació Catalana de Futbol aposta pel futbol femení i engega el projecte Orgullosa, un projecte que vol normalitzar i popularitzar el futbol femení a Catalunya. Orgullosa. Orgullosa de la Federació Catalana de Futbol.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
El futbol femení amb Aran Soler i Paco Riojo a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
I seguim aquí a tot el futbol femení, Paco, perquè hem parlat de la Liga Iberdrola, hem parlat amb el Pere Guardiola, president de la Fundació de la Federació Catalana de Futbol i vicepresident de la Federació Catalana de Futbol. I ara volem parlar, com fèiem la setmana passada, d'alimentació, vida sana, perquè tenim a la Montse Escutia, no?
La Montse Escutia, que sí. Ara, demà passat, comença la biocultura, aquí al Palau de Sant Jordi.
Sí.
I m'agradaria que ens donessin una opinió avui dia com poden tractar-se les noies, els esportistes, el menjar, l'associació de pràcticament d'alimentació. I tenim a la Montse Escutia, que és la que porta a tot el tema de la biocultura. És la secretària de l'Associació de Vida Sana aquí a Barcelona. Bona nit, Montse.
Hola, bona nit.
Montse, la veritat és que l'alimentació cada cop és més important pels esportistes. No, el futbol femení no és una excepció i la veritat és que és un tema delicat, no només important, sinó delicat per la vida d'un esportista.
Doncs sí, i cada vegada hi ha més tendències diferents, se'n parla molt de moltes coses, què hem de menjar, què no hem de menjar, i bueno, des del nostre punt de vista i el que promou Biocultura és que l'important és la qualitat dels aliments. I s'està tornant molt a el que diem el real food, que és dir, bueno, mengem menjar real, no? Mengem fruita, mengem verdura, mengem carn, mengem peix, mengem ous, però coses reals, no? No tant producte transformat, no tant producte elaborat, que l'agafo, el fico en microones i me'l menjo. És aquesta alimentació la que a la llarga va, bueno, va perjudicar la salut. I molts nutricionistes, pel que veiem i pel que podem llegir, el que estan dient és no és tan exactament si ets vegetarià o si menges carn o si no en menges, sinó que allò que menges sigui realment de qualitat. Sí, és l'important.
Això de la... Perquè exactament això de la biocultura... No, sí.
Sí, sí.
Ara... sí, biocultura.
Biocultura, sí. Què és exactament? Com ho podríem definir?
Biocultura és una fira de l'alimentació ecològica i el consum responsable. És una fira que just aquest any celebrem els 25 anys a Barcelona. Uh-huh. Ho fem al Palau Sant Jordi, un entorn molt esportiu. I, bueno, el que bàsicament la fira, el 50% una mica més de la fira és alimentació ecològica, uh-huh. i la resta són altres alternatives de consum. Tenim temes de cosmètica també ecològica, de moda sostenible, també, bueno, es troba doncs, la banca ètica, les energies alternatives, teràpies complementàries, una mica per al consumidor responsable que pugui trobar quines alternatives té.
Quin dia, això?
Això comença el dia 3, o sigui, el dimecres, dijous i divendres, no?
No, de dijous a diumenge.
Ah, de dijous. O sigui,
dijous. De dijous, sí, dia 3.
Jo aquí tinc del dia 3 al dia 6 de maig.
Sí, el dia 6 de maig. Amb dos inclosos, no?
Sí. Val. De dijous a diumenge, comencem a les 10 del matí fins a les 8 del vespre.
Perfecte. Tu te'n recordes que l'altre dia va parlar...
Del gluten, parlàvem.
Exacte, amb el Francesc Altarriba del tema del gluten,
sí.
De l'important que era pels esportistes, que ens va explicar els exemples. Doncs pues més o menys, el que vol biocultura és una cosa molt semblant, no, Montse? Mostrar tot el que és el tema de bueno, a nivell de tots aquests productes i tot això que hi ha, no?
Sí. Agricultura, alimentació, tot és ecològica certificada, això ja és una garantia de que és un producte de qualitat, que ve sense cap tipus de residus i que, a més, molt, amb el que és la transformació d'aliment ecològic, hi ha molts additius que no es permeten, per tant, és un aliment que està poc transformat. Però, a més, ara hi ha una tendència molt gran a el que són, doncs, per exemple, el que comentàveu del gluten, farines alternatives, no? Per no fer servir blat, doncs, fer altres tipus de farines, o el que es diuen superaliments, no? Doncs fer servir la quinoa, fer servir el cànem, per exemple. S'està recuperant molts aliments que donen molta energia i allà a Biocultura hi ha una mostra força important del que són aquests superaliments que poden ser un suplement interessant pels esportistes i, bueno, altres aliments, per exemple, el que són barretes energètiques, en comptes de barretes, doncs ara fan també unes boles, o una cosa que també s'està posant molt de moda és dir, bueno, que hi ha més energètic que el que són les llavors i els fruits secs, doncs un tub amb una dosi, monodosi, que és el que has de prendre diàriament de fruits secs i llavors, que tu te'n pots aportar al bolso i ho tens a tota la mà, i no has d'estar, doncs, si tens una mica de baixada de sucre o tens gana, doncs, comprant xocolata o coses que porten molt de sucre, que no és tan sa. I moltes d'aquestes alternatives d'alimentació més sana doncs, es troben a la fira.
Hem dit 3, 4, 5 i 6 de maig, amb dos inclosos, 3 i 6 de maig, al Palau Sant Jordi, horari de 10 a 8 del vespre, i les entrades a quin preu oscil·len, sisplau?
L'entrada normal és de 7 euros.
7 euros.
Sí. Després, bueno, tenim entrada reduïda per jubilades, persones que estan a l'atur, que llavors són de 4 euros.
De tota manera, la Montse...
7 i 4 euros.
Exacte, la Montse, nosaltres recomanem a tots aquests esportistes, sobretot les noies, que tant els agrada el tema cuidar-se, l'alimentació, de que puguin anar a Biocultura i que, com que faran congressos i exhibicions de tot això, doncs és una recomanació que fem.
Sí, perquè a més també hi ha demostracions de cuina, vull dir que poden venir a veure com cuinar, com maquillar-se també amb maquillatge natural, hi ha com vestir-se també. Tenim algun expositor de roba esportiva amb teixits naturals a partir de llana, de seda, de cotó, o sigui que hi ha moltes alternatives que jo crec que per una persona esportista poden ser molt interessants.
Montse, ja per acabar, teniu pensat en fer-ho els anys vinents, el proper any?
Sí, ja portem 25
anys. 25 anys?
No, home, ho dic perquè...
Ho dic perquè... Acabo de rebre ara, 25 sí. anys, eh?
Ho dic, ho
25 pel... anys, sí, la idea és anar continuant.
Continuant, sí, no?
Que,
perquè, clar...
Fins que el públic respongui. La veritat és que és una fira que té molt èxit, que la gent que ens coneix repeteix, Sí. I, per tant, bueno, mentre ens demanin que hi siguem, doncs allà hi serem.
Esteu més que consolidats, llavors, eh? Molt bé.
Sí, sí, sí.
Molt bé, Montse, no sé si vols apuntar alguna cosa més així, que se'ns hagi pogut escapar per l'horari, preus, dies...
No.
Sí, alguna cosa més.
No, jo convido a la gent que s'animi a venir, perquè la veritat és que val la pena, i a més, bueno, també hi ha tota una zona de food trucks, hi ha música també, o sigui que si volen també... I un espai per nens, vull dir que si tenen família, doncs poden venir i passar allà tot el dia, i, bueno, a part de conèixer totes les novetats, hi ha activitats lúdiques que podran gaudir-ne.
Montse Escutia, secretària d'Associació Vida Sana de Biocultura, gràcies per la teva aportació i molta sort de cara a aquesta fira al Palau Sant Jordi de dijous a diumenge, amb dos dies inclosos. Recordem, l'horari de 10 del matí a 8 del vespre, preus 7 euros l'entrada normal per adults, 4 euros per jubilats, per aturats i per altres excepcions, eh, Montse?
Està molt bé, s'ha d'anar, s'ha d'anar, vinga.
Ho diem bé, eh? Sí.
Ho dieu molt bé, sí,
molt bé,
sí, perfecte.
Perfecte. Gràcies,
molt
Montse.
Bé. Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
De res,
gràcies.
Només faltaria. Estem en contacte. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Adéu-siau.
Tot el futbol femení amb Aran Soler i Paco Riojo a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol. Orgullosa. Orgullosa de jugar a futbol. La Federació Catalana de Futbol aposta pel futbol femení i engega el projecte Orgullosa, un projecte que vol normalitzar i popularitzar el futbol femení a Catalunya. Orgullosa. Orgullosa de la Federació Catalana de Futbol.
I seguim aquí a tot el futbol femení perquè hem parlat de biocultura, hem parlat de la Lliga Iberdrola i hem parlat també amb el president de la Fundació de la Federació Catalana de Futbol, el Pere Guardiola, que ens ha dit que estaven molt contents de la Federació, Paco, pel tema del futbol femení, perquè no solament per com està anant, sinó perquè la gent està responent, però
quantitat.
De forma positiva, eh? Molt positiva. A tot arreu, a tots els estaments.
Sí, és que no s'ho haguéssim pensat.
No s'ho haguéssim pensat.
Des que es va posar en marxa Orgullosa, home, tu veus... Quants partits donen per la tele?
Sí.
Surt a les quinieles.
Emissores
de ràdio.
Sí.
Hi ha localitats com Martorell i com Pallejà que donen partits en directe.
Mm.
Escolta, més a Girona mateix, que era un... hi havia poc ambient des que el Sant Pere Pescador...
Sant Pere Pescador.
Escolta, és una cosa increïble, això del futbol femení.
I no ens volem deixar de la primera divisió femenina, no parlem de la Lliga Iberdrola, sinó de la Champions League, Paco, perquè qui disputarà la final de la Champions League femenina, la Copa d'Europa femenina, serà l'Olympique de Lyon i el Wolfsburg, alemany,
mira,
el 24 de maig, després d'eliminar cadascú el Manchester City i el Chelsea, respectivament. L'Olympique de Lyon havia empatat a 0 a l'anada i a la tornada va lograr imposar-se al City, al Manchester City, per un gol a 0. I el Wolfsburg, pel seu cantó, havia derrotat 1-3 al Chelsea a domicili i a casa va tornar a guanyar el conjunt anglès per 2-0. Per tant, Olympique de Lyon-Wolfsburg, final 24 de maig de la Copa d'Europa femenina, de futbol femení. De la Champions League femenina, vaja.
Evidentment, i aprofitant aquest impàs, ara se jugarà la fase d'ascens a la Lliga Iberdrola. En recorda't que tenim equips catalans. Mira,
a veure.
Grup A, eliminatòria de 4 equips, anada i tornada. El Oviedo amb el Logroño. Mm. El Seagull de Badalona, del nostre bon amic Jordi, amb el Tacón.
Jordi Ferrón, sí.
Les dates són del 6 de maig al 17 de juny. I amb el grup B fan una lligueta de 3 equips que participen al Màlaga, l'Sporting Plaza Argel i el Fermagüín. Aviam si tenim la gran sort que el Seagüín i el nostre bon amic, el Jordi Ferrón, té la gran... Hi ha equips molt bons aquí. Veuràs l'Oviedo, el Logroño, el Màlaga, tot equips amb una gran entitat, però, què sap? Escolta'm, primer es fa l'eliminatòria i després es fa el grup A i B.
La veritat és que el Seagull porta una molt bona temporada, Paco? Ja hem parlat amb el Jordi Ferrón en més una ocasió, i allà a Badalona estan fent una gran temporada i es mereixen fer aquest ascens, més que res perquè també porten anys currant-s'ho, i aquest any, les vegades que hem parlat amb el Jordi Ferrón, sempre ens ha dit que l'equip estava fent molt bon paper, que es mereixia fer l'ascens, i a veure si té sort el Seagull. Tot i que és veritat que és difícil, perquè després entren en joc factors com la pressió, els nervis, l'experiència, i de ben segur que el Seagull intentarà fer el millor possible. Però s'ho mereixen, eh? El Seagull, de totes formes, ja ens va dir el Jordi Ferrón, que un dels seus objectius era...
Home, imagina't.
Fer l'ascens, sí, sí. No pujar, va, a veure, pujar, si pugen millor, no? Però fer l'ascens, com a mínim, i intentar assolir un repte important, eh?
Jo crec que sí. De tota manera, Jordi, estarem amb tu. Estarem amb tu i apoyarem aquests partits de fase d'ascens.
Una fase d'ascens que promet i bastant a la Lliga Iberdrola. I el que deia en Paco, aquesta final de la Champions League, una final que no ha pogut arribar al Barça, però sí una final que ha arribat l'Olímpic de Lyon i Wolfsburg. La veritat és que aquests dos equips eren els favorits, eh?
Jo crec que sí, jo crec que sí.
El Chelsea pintava fort, però finalment a l'Olímpic de Lyon ha pogut arribar a la final i jo crec que d'aquests dos, jo no sé tu què en penses, però d'aquests dos jo crec que l'Olímpic de Lyon és el favorit.
Ens acaba d'arribar una notícia de la selecció sub-17. Barça i Madrid acaparen la llista per la lluita pel títol. Amb quatre jugadores cada un, el Barça amb la Hanna Fernández, la Ida Esteve, la Bruna Vilamala i la Ainhoa Marín, i el Madrid amb l'Alejandra Bernabé, Leire Peña, Isabel Okoye e Irene López, són els equips que més jugadores han aportat a la llista de Toña Is, seleccionadora sub-17, per la fase final de l'Europeo sub-19 de Lituània i Espanya, que se juga el dia 9 de maig a Itàlia.
Mm-hmm. Has dit 7 o 8 jugadores, Paco?
Sí,
millor,
sí. Mm-hmm. Entre el Barça i el Madrid tenen pràcticament tota la localitat. Mm-hmm. Tota la... Mm-hmm.
I amb aquests apunts passem ara, anem a Martorell,
sí,
Paco,
i
parlem amb el Carles Prats, que és el gerent del Martorell, del futbol
sí,
femení.
Que el van deixar la setmana passada, pobret.
El vam deixar amb la paraula a la boca,
eh? Sí?
Sí. Carles, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Com va per aquí Martorell? Suposo que contents més que res perquè el Ràdio Martorell fa partits de futbol femení, en directe,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Sí, han fet dos partits, bueno, una novetat... Sí que havíem fet el sènior masculí diverses vegades, normalment era bastant típic, i com a futbol femení, bueno, doncs ha fet dos partits en directe a Ràdio Martorell, i sí, la veritat, molt contenta, molt contenta.
Bueno, vinga, anem a actualitat del Martorell. Aviam, s'està acabant pràcticament la Lliga, quants partits queden del futbol femení del primer equip del Martorell, Carles?
Del primer equip, pues, acabem la Lliga el 10 de juny, o sigui que...
Un mes.
Sí, encara queda un mes de competició, sí, sí.
Ah, doncs pues mira, que imagina, nosaltres acabarem el programa a final de juny, doncs pues tenim...
El 26 de juny, acabarem.
Sí. Tenim ocasió de veure... Llavors, com va l'equip amb l'aspecte de... Com veus els rivals del Martorell?
Bueno, els rivals del Martorell, bueno, setmana a setmana, anem sumant o restant, o... Bueno, sumant punt i restant partits, no? Sí, bueno, hem jugat amb un rival directe com era el Baseo Lérdola, pues, va guanyar fa dues setmanes. Bueno, ara ve un altre rival a Martorell, que és l'EFO, que és el segon classificat, que també és rival directe, pues, bueno, depenent del resultat, pues, cada vegada es veurà més a prop.
D'aquí dues setmanes crec que jugueu, no?
Sí, d'aquí dues setmanes, correcte.
I l'horari ho tens, l'horari al dia? No, encara no.
Pues encara no, perquè s'ha de mirar tots els horaris d'ocupació del camp, si hi ha rugby, si no hi ha rugby, perquè, clar, el camp es comparteix també, sobretot el camp principal, el comparteix el rugby Martorell i nosaltres. Mm-hmm.
S'estan complint els objectius, Carles?
De tots els equips, no solament del primer equip, Carles?
Sí, la veritat que sí, que els objectius, sí. Sí que és veritat, el del primer equip, sempre ho he dit, no era, l'objectiu no era pujar, ens hem trobat a l'equip a responder, pot competir, i ens hem trobat amb aquesta primera posició, doncs des del moment que ens vam trobar la primera posició, pues, sí que va passar a ser un objectiu, no? Pues, mantenir-la fins a final de temporada. Del futbol base, el cadet juvenil, tant un com l'altre estan fent la seva competició, que el juvenil estan sisè, si no m'equivoco, i estan complint els seus objectius. Els infantils, l'objectiu era pujar, intentar pujar a primera. El principal era l'infantil A, perquè l'infantil B, pues, són de primer any, més una mica més formar per l'any següent, i ens hem trobat que tant l'infantil A com l'infantil B són dos equips molt competitius i estan responent a la perfecció. Un el tenim primer i l'altre el tenim segon, i que estem contents i sí, estan complint objectius.
Carles, el fet que hi hagi el futbol sala aquí a Martorell, que sigui un equip tan potent, el futbol sala, no?, que copa bastant l'atenció a la població i és tan popular al Martorell, us perjudica o us beneficia? Més que res perquè, clar, el futbol femení també està pujant aquí a Martorell, a Ràdio Martorell us estan fent partits en directe, i no sé fins a quin punt el futbol sala ara també us fa una mica us frena una mica l'evolució del futbol femení aquí a Martorell, o més aviat no? O sigui, no sé si és un hàndicap o un avantatge.
No ens frena res, o sigui, no... sí que és veritat que hi ha futbol femení també a futbol sala, però són categories més grans, la categoria cadet juvenil, i hi ha dos clubs, Associació Esportiva Martorell, no tres clubs, perdona, Sala 5, que era l'antic Miró Martorell, i pares i mares, vale? Aleshores, a futbol femení, aposta de futbol femení, com a estructura, el que és el Mar Futbol, amb el Club de Futbol Martorell, on està més estructurat i on hi ha equips de totes les categories. No ens merma, cadascú té la seva competició, els seus equips. Ja et dic, Associació Esportiva Martorell no en té, Sala 5 no en té, femení, i l'únic que té és pares i mares, però em sembla que només és en categoria cadet juvenil.
Molt bé, Carles, doncs seguirem parlant del Martorell i de com va aquesta lliga, i a poc a poc doncs, anirem ja aprofitant el final de temporada per veure si l'equip pot assolir l'ascens al primer equip,
clar que
i
sí.
Si no, pues mira, pues més on, no?
Sí.
Sí, home, sí, poder, continuarem parlant i esperem que sí, que puguem pujar a primera. La veritat és que una vegada arribant a aquest punt, és el que et dic, és no deixar-ho, i pot ser el masculí i el femení, pujar els dos de categoria, bueno, pel club serà una temporada excepcional.
És que, i acabo, espera't, és que si hi ha una entitat aquí a Catalunya que té instal·lacions, té organització i, a més, seguidors, és precisament Martorell. Mm. Martorell és una localitat futbolera de tota la vida i jo crec que no m'equivoco gaire, no, Carles?
No. La veritat que, bueno, hi ha molt ambient de futbol i en instal·lacions és el que dius. Tenim unes instal·lacions que bueno, no és dir la enveja, però jo crec que, bueno, que a molts clubs ja els agradaria poder tenir unes instal·lacions com es tenen a Martorell, no?
És que la prova la tens que cada any la Federació Catalana de Futbol organitza aquestes fases finals de futbol base. Cada any organitzen aquí els distints camps del Martorell. És veritat o no, Carles?
Sí, si no m'equivoco són 3 anys ja, o si 3 anys, 2 seguits, em sembla que portem. No sé si aquest any també es farà, no tinc notícies. O sigui, no, ara mateix no t'ho sé dir si està ja confirmat o si està firmat, no ho sé. Però bueno, crec que sí, amb instal·lacions, vestidors, sales per premsa, el bar, són tot gran, hi ha molts camps, per la tele, perquè surt a la tele, sempre sabem que TV3 ho retransmiteix, doncs tenen espai per poder muntar tota la parafernàlia que munten per poder posar les càmeres i tot, i que jo crec que hi ha pocs camps que puguin disposar d'això, d'aquests beneficis per ells, per poder disposar d'això.
Molt bé, Carles, gràcies per la teva atenció, gràcies per aquí estar amb nosaltres aquí a tot el futbol femení, a Ràdio Estel, i continuem parlant.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, molta sort.
Adéu, bona.
Tota l'actualitat del futbol femení a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol. Orgullosa de jugar a futbol. La Federació Catalana de Futbol aposta pel futbol femení i engega el projecte Orgullosa, un projecte que vol normalitzar i popularitzar el futbol femení a Catalunya. Orgullosa de la Federació Catalana de Futbol.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb l'actualitat del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta. radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
ja entrem a la recta final del programa, tot el futbol femení, Paco, perquè hem parlat avui sí. de tot, bastant de tot. I també hem parlat d'alimentació, m'ha agradat molt això de l'alimentació, més que res perquè és que és important, eh?
Jo diria que sí.
La fira aquesta que hi ha del dijous al diumenge està molt bé.
Exacte.
Biocultura, eh?
Biocultura. Bueno, vull parlar amb la Paquita Linares. Sí. Paquita, buenas noches.
Buenas noches.
Únicamente queríamos hablar contigo para que nos digas cómo va el tema del día 1, cómo va el tema de la gran fiesta del fútbol femenino el próximo, o sea, ya mañana.
¿No? Mañana, sí. Buenas noches, Paquita. Sí, sí, dama.
Bueno, pues todo preparado. Como os acabo de comentar, me habéis pillado que salía del campo.
Es lo bonito esto, tranquila.
Para dejar todo el material justo, bueno, preparando todas las cosas para que mañana esté todo a tiempo.
Evidentemente, hemos tenido a Pere Guardiola en antena y nos ha comentado que el trabajo que está haciendo Paquita Linares en el Baix Llobregat no tiene precio.
Bueno, Pere es que me quiere mucho. Igual que yo a él.
Entonces, prácticamente mañana ya está todo. Recordemos que se hacen en las instalaciones del...
En las instalaciones de Torre Roja, Viladecán, excepto Monserratina.
Vale. ¿Y qué esperáis, Paquita, de todo ello?
Bueno, esperamos que vengan muchas niñas entre 6 y 14 años que no hayan jugado nunca fútbol, o que bien hayan jugado, que practiquen, que se lo pasen muy bien y que sea beneficioso tanto para ellas como para nosotros.
Muy bien, Paco. Doncs.
Bueno, Paquita, pues ya estaremos pendientes de todo esto de mañana. Y si acaso el final de semana ya daremos un resumen de cómo ha ido todo.
Sí, cómo ha ido esta fiesta del 1 de mayo, de mañana, sí.
Estáis invitados a venir a vernos.
Perfecto.
Perfecto.
Y pues ahí estaremos. Paquita, un abrazo muy fuerte.
Muy bien, adeus. Muchas gracias a vosotros.
Adeu, siau, buena noche, Paquita.
Adeu.
I recta final del programa, ara sí, Paco, i repassem, com sempre, l'onze ideal i les golejadores, les màximes golejadores de la Lliga Iberdrola, que són unes quantes.
Sí, anem ràpid. Mira, el cap de setmana, la jornada. Santa Teresa, Real Societat, Granadilla, Sevilla, Atlètic de Madrid, Levante, Real Betis, Sporting, Atlètic, Albacete, Barça, Rayo Vallecano, València, Saragossa i Madrid, Espanyol. Dir que en l'11 ideal, la portera d'aquesta setmana és la portera del Saragossa, que es veu que és un fenomen, la Oiana. Darrere, la Cindy del Granadilla, la Marta Torrejón del Barça, que va marcar el segon gol davant de l'Espanyol, i la Débora del València. A la mitja, la Olga Carmona del Sevilla, la Gio del València, la Matil de l'Albacete i la Nita de l'Sporting. I per lo que fa referència davant, la Cuqui de l'Albacete, la Sònia de l'Atlètic Madrid i la Mariona Caldenteny, de Futbol Club Barcelona.
I les golejadores?
I les golejadores continua pues, la intractable Charlie Corral del Levante, que ja porta 24 gols, sí. Seguida de la Maria Paz Vilas del València amb 19, la Sònia Bermúdez de l'Atlètic Madrid amb 17, i a darrere ja ve la Redondo de l'Albacete amb 16, la Pablos del Rayo Vallecano amb 14, i del Barça la Toni Dugan amb 11, 11 gols, la Toni Dugan, que... És una golejadora.
La del Llevant, com sempre, com es diu, que no me'n recordo.
Aquesta és un fenomen, la Charlie Corral.
La Charlie Corral, eh?
Però tu l'has vist jugar.
És baixeta, per això, eh? És una jugadora baixeta d'alçada i de físic, és baixeta, és petita, eh? Però clar, marca gols com...
Jo m'imagino que algun d'aquests equips grans l'any que ve ja...
Sí, és el que dèiem. Això ho hem dit més d'una setmana, que jo crec que algun club gran se la farà amb ella. Si no és Barça, Atlètic de Madrid o Atlètic de Bilbao, un d'aquests, o València o Madrid... Però és estrany perquè segur que la cobejaran, eh? Algun equip gran segur que l'acabarà tantejant, eh?
Pues bé, estem a la recta final de la jornada i nosaltres també, no, ara?
Sí, tornarem dilluns que ve, que és dia 7 de maig, amb més programa, amb més futbol femení, amb més Lliga Iberdrola i amb més coses, Paco.
Evidentment, aquí estem.
Aquí estarem. Passeu un molt bon pont per aquells que el feu, pels que no ho feu també, pels que no el feu també, i tornarem dilluns que ve amb més futbol femení. Com sempre... El Mario Ramírez ha estat el control tècnic,
mira,
el nostre bètic.
Jo li vull fer un aplaudiment al Mario, sí. Perquè és un gran tècnic, a més, és bètic.
És bètic, també, sí. I a tu, gràcies, Paco Riojo, per estar a la producció i a la redacció, com sempre, com cada setmana. Peu del canó, també.
Fins la setmana que ve.
Tornarem dilluns que ve, dia 7 de maig. Molt bon pont pels que el feu i pels que no el feu. Bona festivitat de demà, dia 1 de maig, i ens veiem dilluns que ve. Adéu-siau, bona nit.
Tot el futbol femení amb Aran Soler i Paco Riojo a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.